Continguts en xarxa.
I avui al POU us portem una recerca conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona que ha detectat diferències entre els homes i dones en els efectes de risc genètic de l'esquizofrènia. La investigació ha analitzat la relació entre el risc genètic de patir aquesta malaltia i els trets subclínics lleus que pot experimentar la població general. Per tal de conèixer més sobre aquest estudi, comptem avui amb nosaltres amb la doctora Araceli Rosa, que ella és professora titular de la Universitat de Barcelona, també de l'Institut de Biomedicina de la UB i també és membre del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental, el CiberSAM. Primer de tot, doctora, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
Gràcies a vosaltres per interessar-vos per aquests temes de recerca que crec que són molt interessants perquè tothom els conegui.
Primer de tot, doctora, ens agradaria saber què és el que ha motivat, que impulseu, que tireu endavant aquest estudi.
Doncs, bueno, aquest estudi no és un estudi recent, és fruit d'una col·laboració d'investigació amb un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, una col·laboració que va començar fa molts anys, ja des de l'any 2011. Aquest equip de la UAB està liderat per la doctora Neus Vidal Barrantes, i el nostre desig ha estat estudiar una mica factors etiològics relacionats amb el desenvolupament de la psicosi. Llavors, ells, l'equip de la UAB aporta tota la part de l'abordatge i la mesura psicològica de les persones que estudiem, i des de la UB doncs, hem fet l'anàlisi genètic. Llavors, en aquest nou projecte doncs, ens vam plantejar una mica doncs, continuar en aquesta línia de recerca, però amb uns objectius doncs, molt, molt més ambiciosos dels projectes que havíem fet anteriorment.
Doctora, quina ha estat la principal troballa? Ara comentaves no, que voleu ampliar no, aquesta recerca. Amb quin objectiu s'amplia aquesta recerca? I també aquesta primera fase, per dir-ho així, quines troballes heu fet?
Molt bé, l'ampliació ve donada perquè el nostre objectiu ha estat estudiar la psicosi com un continu. Què vol dir com un continu? Quan nosaltres mirem a la població, normalment entenem que en la població hi ha persones sanes i hi ha persones que pateixen una malaltia, en aquest cas la que ens interessa a nosaltres, que és l'esquizofrènia. No obstant, quan en la població, això seria una visió dicotòmica, persones sanes i persones malaltes. No obstant, quan en aquesta població mesurem una sèrie de trets que es relacionarien amb la psicosi, doncs el que veiem és que hi ha una degradació, de manera que la majoria de nosaltres tenim uns nivells baixos d'aquests trets psicològics que s'apropiarien a la psicosi. Les persones que tenen risc a patir-la tenen puntuacions molt altes en aquestes escales, i hi ha persones que tenen puntuacions baixes. Llavors creiem que aquesta distribució contínua d'aquests trets psicològics venen donades perquè en la població, cadascú de nosaltres, tenim càrregues diferencials de risc per patir psicosi. I quan dic càrregues em refereixo a càrregues genètiques. De manera que el nostre objectiu era veure si les persones que tenien puntuacions més altes d'aquests trets quasi psicòtics, persones sanes, si tenien també més variants genètiques de risc. Vale? Llavors, en els estudis previs que havíem fet, havíem trobat que estudiant gens de risc per esquizofrènia, doncs sí que les persones que tenien més puntuacions tenien més s'associaven amb alguns gens. Llavors, en aquest cas, el que hem fet és estudiar la variabilitat total de les persones i establir com uns scores de risc. Vale? Llavors, no hem trobat, com nosaltres esperàvem, que les persones que tenien puntuacions més altes en aquestes escales psicològiques tinguessin genètics scores més alts, també, no ho hem trobat, però el que hem trobat és que aquest genètic score d'esquizofrènia s'explicava molt més el fenotip dels homes que no de les dones. I aquí ha estat un el que fa aquest estudi, doncs, molt interessant.
Doctora, per entendre-ho bé, diguem que vosaltres no volia, estàveu mirant si es donaven aquests trets subclínics, no? És a dir, suposo que són alguns símptomes, o no sé si dir-li símptomes, algunes característiques, no?
Són quasi símptomes, no? Serien trets psicològics que nosaltres tenim, que es poden assemblar als símptomes de l'esquizofrènia, però que no són patològics, no?
Exacte.
O sigui, doncs, tenir a vegades percepcions que poden semblar aberrants, que no ens fan anar a visitar un psiquiatre ni anar a buscar un psicòleg, però que són, alguns de nosaltres els tenim en puntuacions molt elevades i altres, doncs, menys.
I volia veure si això estava relacionat també amb no sé si dir-ho, amb una càrrega genètica concreta.
Exacte. O sigui, hipotetitzem que els gens responsables per l'esquizofrènia sabem que els gens responsables per l'esquizofrènia són molts i tenen un efecte petit, vale? I llavors el que s'ha vist és que probablement les persones de la població general, tots nosaltres portem algunes d'aquestes variants genètiques de risc. Les persones que acumulen molta càrrega genètica de risc són les que probablement acaben desenvolupant la malaltia i, en canvi, en la resta de la població, doncs, acaben modulant una mica com són els nostres trets psicològics.
I el que sí, doctora, que al final, tot i no haver pogut fer aquesta relació, sí que heu trobat, no?, que entenc que això és el que fa interessant aquesta recerca, que sí que hi ha diferències entre homes i dones, no?
Sí. Diferents estudis han descrit quins són els perfils genètics de risc per esquizofrènia. Vale? Llavors, en el nostre treball hem trobat que el perfil genètic de risc per esquizofrènia que està descrit seria més predictiu en homes que no en homes, que no en dones. Llavors, això és el que és... Fins ara es pensava que aquest risc genètic servia per totes les persones de la població, però d'acord amb els nostres resultats, sembla que explicaria molt més el fenotip dels homes. I això, doncs, podria ser coherent amb el fet de que també la malaltia mental té trets més característics diferencials entre homes i dones.
I a partir d'aquesta troballa, d'aquesta recerca, doctora, quines implicacions podria tenir a l'hora de tractar l'esquizofrènia en homes i en dones?
En realitat, el nostre estudi, a l'haver-se realitzat en persones sanes, el que ens ajuda és entendre una mica millor la etiologia de l'esquizofrènia, no? Però sí que els nostres resultats sí que podrien ajudar als estudis portats a terme en pacients, perquè sí que caldria tenir en compte que quan utilitzem eines, si en algun moment es poguessin utilitzar eines de predicció de risc per la malaltia, doncs que els genètics scores que s'han descrit, doncs en aquests moments probablement serien molt més predictius en homes que no en dones. O sigui, aquests resultats podrien ser extrapolables en estudis amb pacients.
És a dir, doctora, que ara per ara, més enllà de definir possibles tractaments, sí que potser ajudaria més en el tema de la diagnosi, no?
Sí, és anar generant coneixement per en algun dia poder utilitzar aquestes eines genètiques per poder tenir una predicció de risc, ¿vale? Més que tractament i això, seria una mica anar perfilant com la genètica ens pot ajudar a perfilar perfils de risc en certes persones.
I, doctora, tenint aquests perfils, o en el moment, no, que, com comentava, la genètica i totes aquestes troballes ens puguin ajudar a perfilar millor aquests perfils, què suposaria això? És a dir, què suposaria per la medicina, en aquest cas, poder perfilar millor aquestes persones que poden tenir més risc de patir esquizofrènia?
Clar, si nosaltres fóssim capaços, que a dia d'avui no som capaços, d'establir una sèrie de perfils genètics de risc en certes persones, tenint en compte que la etiologia de l'esquizofrènia, per exemple, no és deguda només a factors genètics, sinó també a factors ambientals, si poguéssim fer detecció precoç de persones que tenen el risc genètic, podríem fer intervencions que podrien probablement evitar que potser un percentatge de les persones que tenen una càrrega genètica molt alta puguin acabar desenvolupant la malaltia. I això ho podríem fer, doncs, intentant cuidar aquestes persones, fer un seguiment, evitar que s'exposin a determinats factors de risc ambiental, com pot ser el consum de drogues, el cànnabis, que sap que té, que confereix un risc molt, molt elevat a poder fer un brot psicòtic, o bé el maltracte a la infància. Llavors, si en algun moment poguessin tenir eines que ens permetessin detectar aquesta població que podria estar al risc, doncs es podrien fer intervencions per evitar que es pugui desencadenar un brot psicòtic.
I, doctora, ja per acabar, a partir d'aquesta troballa, d'aquesta recerca, quines línies s'obren a partir d'aquest estudi, si és que hi ha alguna línia que consideren que es pot seguir explorant?
Bueno, aquest resultat és simplement un petit forat dintre d'un projecte molt gran i molt ambiciós que estem portant a terme amb els nostres col·legues de la UAB, perquè en el qual no només estem estudiant la importància dels factors genètics en aquests perfils psicopatològics de la població general, sinó en el que també estem estudiant la influència de factors ambientals i també perfilar perfils de risc, no perfils de risc genètic, sinó perfils de sensibilitat a l'ambient. ¿Vale? Llavors, aquest estudi, liderat per la doctora Barrantes Vidal, doncs, està intentant analitzar si en la població podem trobar perfils de sensibilitat a l'ambient, de manera que hi ha individus que poguessin ser més sensibles a les intervencions positives i també als efectes negatius. ¿Vale? Amb la qual cosa, doncs, això seria molt interessant, si poguessin detectar persones no només que tenen risc per la malaltia, sinó que poden ser molt sensibles a l'ambient, serien persones amb les que podríem tenir intervencions ambientals que podrien ser de gran interès.
Doncs, doctora Araceli Rosa, de veritat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i també per explicar i per fer-nos entendre molt millor els resultats d'aquesta recerca i aquesta troballa, que a vegades amb qüestions, no, d'estudis d'aquest nivell, de genètica, a vegades pot ser difícil, però sens dubte amb les seves explicacions tot ha quedat molt més clar.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres i volia aprofitar aquesta entrevista que m'heu fet per donar les gràcies també a totes les persones que han participat en aquest estudi. I m'estic referint no només als investigadors que han fet tota la seva feina, sinó també, penseu que aquest estudi s'ha portat a terme en població general. Totes les persones que voluntàriament van participar en el nostre estudi, doncs volia transmetre'ls el meu agraïment, perquè realment han contribuït a l'ampliació de coneixement.
Continguts en xarxa.